Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.
Molt bon dia. Comencem tot seguit avui dijous, dia 9 de desembre, una nova edició del programa Freqüència Social, un espai en què, recordem, tractem temes relacionats amb els serveis socials, amb l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera. Per això també, com és habitual, ens acompanya als estudis de Ràdio Balaguer, qui és el director, el responsable de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal, el Josep Lluís Bonet. Molt bon dia, Josep Lluís, i gràcies, com sempre, per ser aquí.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Avui, Josep Lluís, vols dedicar el programa a parlar de dos temes. Concretament, parlarem de l'Oficina Comarcal per al Lloguer Social i Assessorament Energètic, perquè heu tramitat 161 sol·licituds d'ajuts per pagar el lloguer durant aquest 2021. I també parlarem en el programa d'avui i farem un ampli repàs de com va anar el Consell Consultiu de la Gent Gran que vau celebrar el passat dijous, dia 2, al Consell Comarcal. De seguida ens explicaràs com va anar aquest Consell, què és el que hi vau aprovar, quanta gent hi va participar. I bé, farem, com dèiem, un repàs força detallat d'aquest Consell Consultiu de la Gent Gran, que és el segon, em deies ara fora de micròfon, Josep Lluís, que celebreu aquest any i el segon també després de la pandèmia. Després que comencés la pandèmia no es van poder fer aquests Consells Consultius.
No,
se'n feien però habitualment dos a l'any i aquest any els heu pogut acabar celebrant, un al setembre i aquest darrer la setmana passada.
Correcte. L'únic que passa que bé, durant els anys que no teníem pandèmia ho fèiem al maig, abans de que ens arribés l'estiu, i allí doncs duem a terme una sessió de les accions i activitats que ja voldríem programar pel curs vinent, i al desembre normalment fèiem doncs unes activitats i ens plantejàvem una sèrie d'objectius per poder dur a terme doncs a les llars de jubilats o casals d'avis que tenen els municipis a la nostra comarca. Enguany, content perquè vam poder fer-la, com deies tu, al setembre, on van acudir, vam poder mantenir les distàncies i ho vam fer al claustre del Consell Comarcal. I abans d'acabar l'any, era una miqueta doncs, de fer una petita valoració d'aquest trimestre que hem pogut fer i desenvolupar, com molt bé sabeu, perquè ja ho hem explicat aquí als micròfons de Ràdio Balaguer, les diferents activitats. I bé, tornem a iniciar aquesta acció com fèiem abans. Contents.
Molt bé, doncs si et sembla ho deixem per la part final del programa com a
Perfecte.
Segon tema d'avui, Josep Lluís, perquè en primer lloc volem parlar d'aquestes 161 sol·licituds que, com dèiem, s'han tramitat des de l'Oficina Comarcal per al Lloguer Social i Assessorament Energètic, sol·licituds de tots els pobles de la comarca, sense incloure la ciutat de Balaguer, on aquests tipus d'ajuts els gestiona la paeria, no, Josep Lluís?
Correcte, nosaltres des del Consell Comarcal duem a terme aquesta acció a tots els municipis de la comarca. Tenim oficina oberta a Balaguer, per si venen algun dels pobles, Artesa i Pons. Ens desplacem als municipis que també ens ho demanen i aquí gestionem doncs, totes les peticions i, com molt bé dius tu, doncs, excepte Balaguer, que ho gestiona la paeria d'aquí del mateix municipi, no? De la capital de la comarca.
Són 161 sol·licituds.
Sí, sí.
No sé si el nombre és elevat, no ho és, Josep Lluís. M'imagino que això sí, m'imagino que és més elevat que anys anteriors o que anys anteriors a la pandèmia. No sé si la pandèmia ha accentuat aquesta necessitat, Josep Lluís.
Bé, comentar-te primer que tot que clar, l'oficina comarcal abarca dos àmbits, el lloguer social i també l'assessorament energètic.
Correcte.
Quan parlem de lloguer social, sí, s'ha incrementat el que és la demanda d'ajuts pel tema del lloguer social, no?
I amb això ja haurà pogut influir la pandèmia, és a dir, que molta gent potser s'hagi quedat sense feina o que estigui amb un ERTO, etc.
Ho encaixes molt bé. Suposo que el tema va per aquí, de que moltes de les famílies doncs, han estat patint aquests ERTOs o perdre fins i tot inclús la feina i degut a aquest mal moment que ens està fent viure la pandèmia, doncs nosaltres, evidentment, hem intentat de donar sortida a totes les sol·licituds que s'han presentat i pràcticament te diria que el 97% de les sol·licituds presentades s'han resolt i s'han resolt favorablement. Són 170 i pico mil euros, 175.000 euros que han entrat a la comarca de la Noguera per poder fer front a aquesta situació de vulnerabilitat i de risc social que hi ha en perdre doncs, el que és l'habitatge, però també volia fer una miqueta d'incís amb el que és l'assessorament energètic. D'aquesta oficina es va crear fa 4 o 5 anys, concretament es va voler posar amb aquest títol i abarca el que és el lloguer social dels habitatges, però també hi ha un assessorament energètic i aquí entren diverses vessants, no? Hi ha l'assessorament energètic per com poder doncs, mantenir uns nivells estables de llum, gas i aigua, que sigui un estant, benestant, malgrat la paraula, no? Benestant a les llars, que tinguin una bona infraestructura perquè pues, bueno, tinguin pues, a l'hivern el que és una bona calefacció, no perdin doncs, calor per d'altres llocs, com pot ser les finestres, hi ha un assessorament per com pots tindre tu aquestes condicions de la teva llar, però a més també des d'aquí es gestionen tots els pagaments o tots els ajuts, millor dit, de, sobretot, llum i gas que ens puguin fer les famílies derivades dels serveis socials que, com molt bé sabeu, amb la llei 24/2015, doncs donem sortida a aquestes famílies que, en situació de vulnerabilitat o de risc social, amb pocs ingressos, sol·licitin ajut pels deutes que puguin acumular, tant per llum com per gas i, en alguns llocs, per aigua. Llavors, aquesta importància d'aquesta oficina, perquè nosaltres creiem que era una bona manera de poder arribar a tota la comarca, evidentment ho fem itinerant, sí que ens centrem a les tres ciutats més grans, però evidentment quan qualsevol dels ajuntaments es posen en contacte amb nosaltres i hi ha persones o famílies que ens demanen l'ajuda del lloguer social o ens demanen assessorament energètic per tindre doncs, un major rendiment dels seus, de les seves productes, o sigui, calefaccions o instal·lacions de llum, doncs nosaltres estem al costat d'aquesta gent per poder-los ajudar.
O també això, entendre les factures, el que...
Correcte, sí, també, també... Sí, sí, perquè això és una de les coses que a vegades molts de nosaltres ens costa d'entendre aquestes factures.
O els models de contracte que tenim, no?
Els models de contracte, la potència que tens contractada, si cal que tinguis 4,4 o tinguis 5,5, per què ho has de tindre així, què has de fer a casa teva per aïllar-la millor, vull dir, tot això és una miqueta el que estem fent.
Heu notat també que hi ha més petició d'informació en aquest sentit arran dels increments, no?, de la pujada de la llum els darrers mesos, Josep Lluís?
Mira, abans de la pandèmia nosaltres teníem una idea que em semblava que era una idea doncs, ben conceptual, molt ben treballada. Justament totes aquelles persones que estan dintre dels serveis socials i que tenen una necessitat, per exemple, d'aliments, nosaltres també abordàvem un tema que fèiem unes sessions formatives que era pues, pel malbaratament dels aliments, o sigui, fèiem una formació perquè no es malbaratin els aliments, els hi donàvem pautes per poder cuinar o poder doncs, guisar els productes que nosaltres donem des del banc d'aliments, però al mateix temps també fèiem una intervenció amb el tema de l'assessorament energètic. I amb aquestes formacions se'ls hi explicava com funciona una factura, què és el que hi posa la factura, com l'han d'interpretar, el tema de la potència, i després també els assessoràvem amb aquest estancament, amb aquest millor aïllament de les llars per poder doncs, tindre una bona temperatura dins de la llar o per poder gastar menys, el comprar uns electrodomèstics que siguin eficients. Tot això ho englobàvem amb aquests cursos de formació que fèiem doncs, amb aquestes famílies que ens venien amb aquestes necessitats. No? A banda d'això, també vam començar a fer a les llars de jubilats, que després en parlarem, unes sessions formatives, també pel que fa a les factures de llum i gas. El que passa és que la pandèmia doncs, ens ho va tallar tot. És ben cert que el tema de la pandèmia ens ha augmentat tot el volum de demandes de persones i famílies que ens venen als serveis socials a tots els municipis de la comarca pel lloguer social, com dèiem abans, però també per la vulnerabilitat energètica. I doncs, també els assessorem a l'hora de fer la demanda d'ajuts amb la llei 24/2015 i també doncs, els ajudem amb el tema del bo social, pel tema de la llum, del bo tèrmic, pel tema de la calefacció, i si hi ha d'altres ajudes pel d'altres serveis de subministraments bàsics, doncs també els assessorem.
Molt bé, Josep Lluís, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, senzillament era una pinzellada, perquè sé que aquesta setmana passada ha sortit la notícia I dir que bé, des dels serveis socials seguim treballant per atendre doncs, la gent que en aquests moments doncs, està en una situació de vulnerabilitat i que necessiten pues, un cop de mà.
Diries que aquesta oficina és prou coneguda, també, Josep Lluís, a dia d'avui?
Bé, jo crec que sí, tot i que sempre ho han parlat que els serveis socials hem de fer difusió dels nostres serveis perquè els ciutadans doncs, se puguin acollir les ajudes que van sortint de les diferents administracions. I nosaltres tenim molt clar que ho hem de fer arribar a través de tots els mitjans, ja sigui des de casa vostra, d'aquí de la Ràdio Balaguer, des dels mitjans escrits a la premsa o de les xarxes socials que ara doncs, estan tan de moda i que s'hi aboquen tantes coses que a vegades tampoc no ho veus de tantes coses que hi ha, no? Però és important de fer-ho arribar i que la gent sàpigui que s'hi pot acollir.
Molt bé, Josep Lluís, parlem del Consell Consultiu de la Gent Gran, que, com dèiem, es va celebrar la setmana passada, el dijous dia 2 de desembre, és el segon d'enguany i també el segon després doncs, de l'aturada que va haver de fer també vaja, el Consell Consultiu, que va haver de fer des dels serveis socials en la celebració d'aquests Consells Consultius a causa de la pandèmia. Explica'ns una mica com va anar, em sembla que hi havia bé, un ordre del dia, en què hi havia un punt important que ara suposo que ens podràs avançar i comentar, no?
Bé, el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Noguera...
Recordem, sí, expliquem una mica, fiquem en situació els oients.
Miqueta, explica, sí,
què és el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Noguera, Josep Lluís?
Bé, el Consell Consultiu està constituït pràcticament des de l'any que es va constituir el Consell Comarcal. Poc més després, un any o dos de constituir-se el Consell Comarcal, se va constituir el Consell Consultiu de la Gent Gran.
Per tant, ja té uns quants anys, eh?
Ja té uns quants anys. Evidentment, han passat molta gent per aquí al Consell Consultiu. I res, són... tres persones, tres representants de la gent gran de cada un dels municipis de la comarca. Com s'escolleixen aquests representants? Bé, s'escolleixen a través de les llars de jubilats. Cada poble que té una llar de jubilats, doncs tres representants que puguin baixar. Si en baixen dos no passa res, si en baixa un tampoc, però sempre que baixi algú altre perquè estigui informat de les coses que volen fer justament amb l'àmbit de la gent gran, no? La finalitat d'aquest Consell Consultiu és una miqueta poder debatre amb ells, en primera persona, les necessitats que ells com a col·lectiu de gent gran doncs, veuen i reclamen, ja sigui l'administració, ja sigui a la ciutadania en general, del que necessiten. No? Nosaltres, d'uns anys cap aquí, fem dos trobades amb el Consell Consultiu on els hi expliquem i exposem diferents activitats que fem, explicació dels serveis que també podem dur a terme per la gent gran i també doncs, els expliquem si tenim alguna altra iniciativa o si ells mateixos tenen iniciatives que puguem dur a terme. Recordo, per exemple, que la iniciativa aquella de la pulsera QR que vam dur a terme va ser una iniciativa que va sorgir des del Consell Consultiu i que l'hem dut a terme i vam repartir 5 o 6.000 pulseres arreu de tota la comarca. En aquests moments continuem tenint pulseres, però ho tenim aturat, doncs ja vam fer tota la campanya, però segurament pensant en d'altres coses més endavant veurem què fem.
Teniu intenció de reprendre-la, aquesta campanya, jo l'he vist?
En principi no ho han pensat, no ho han pensat. De fet, també amb el tema de la pandèmia se'ns va quedar molt aturada. Hem fet algunes, perquè hi ha hagut gent que ens ho ha demanat, però estem abordant d'altres àmbits i aleshores el que són els recursos humans a vegades escassegen, no? I se'ns fa difícil. Però bé, són una sèrie d'accions que les tenim damunt de la taula, al igual que vam fer aquell treball de recollir totes les persones més grans de 65 anys que vivien soles a la comarca i poder establir un contacte amb elles perquè enteníem que l'estar sol necessitava més d'explicació de qui som, del que oferim i amb el que els podem ajudar, no? Aleshores, la setmana passada vam fer la segona reunió del Consell Consultiu aquí al Consell Comarcal, aquí a Balaguer. Evidentment, hi va haver la salutació del president i vicepresidenta del Consell Comarcal i després vam estar repassant una miqueta totes les activitats i recursos que hem anat engegant després de la pandèmia per la gent gran. Una miqueta com a recordatori, doncs, aquest taller d'estimulació cognitiva, el taller de mòbil que també hem començat a fer, a dur a terme, millor dit, a diferents municipis de la comarca. Bé, una miqueta exposàvem de que hem volgut tornar a reiniciar aquestes activitats. Primera, per atensar els serveis socials a tots els municipis de la nostra comarca. Crec que com a Consell Comarcal el nostre objectiu és poder arribar a tota la nostra gent. Després també intentar d'ajudar-los amb una sèrie de serveis o de recursos per seguir estant amb un envelliment actiu, per això fèiem aquest taller d'estimulació cognitiva, i bé, molt important també el taller de mòbil, doncs és una manera també de tensar el que dèiem abans, no?, dels recursos de les xarxes socials i també aprendre a utilitzar un mòbil com a recurs i molt necessari en aquests temps en què doncs, hem tingut que estar confinats o ens hem tingut que quedar a casa, no? Una vegada doncs, explicat aquests recursos i aquestes activitats o aquestes accions que hem dut a terme, evidentment la gent gran doncs, ha pogut dir la seva i expressar o explicar o demanar d'altres accions que podem dur a terme als municipis aquests o als llars de jubilats, no? Un altre dels apartats que vam abordar, perquè també creiem que era molt interessant, poder-los explicar els serveis que estem oferint per la gent gran. En aquest cas, els hi vam explicar el servei d'atenció domiciliària. Aquest servei porta 30 anys duent-se a terme a la comarca de la Noguera. És evident que hem anat canviant, vam començar que era una acció que es feia porta a porta amb els veïns que hi havia al municipi i actualment doncs, tenim una empresa que du a terme aquesta tasca, una tasca amb professionals titulats i que en aquests moments estem al voltant de les 300 famílies que estem atenent i que, bé, entre el servei d'atenció domiciliària social que resolem al Consell Comarcal i el servei d'atenció domiciliària que tenim amb dependència que resol la Generalitat de Catalunya, en aquests moments podem dir que a finals d'any ens estem gastant 1 milió d'euros per atenció a la gent gran a la nostra comarca. I crec que hem d'estar satisfets.
1 milió d'euros, eh?
Déu-n'hi-do. 1 milió d'euros, concretament 900 i pico mil. I crec que hem d'estar satisfets. Hi ha coses a millorar, sens dubte, sempre es pot millorar i estem treballant per fer-ho, però és ben cert que som de les comarques, per no dir la primera, de les primeres de la Terra de Lleida, que hi destinem tants recursos per atendre a la gent gran, com deia abans, que s'ha de quedar a casa. I, evidentment, hem de seguir treballant per aquesta línia i aconseguir més recursos per poder atendre's doncs, millor, més i millor. Després també els hem explicat el servei de teleassistència. Clar, aquest tema no els hi expliquem pels tres padrins que venen de cada casal d'avis, els hi expliquem perquè ells transmetin i, a més, una de les accions que ens han demanat és poder anar a les llars de jubilats a explicar què fem als serveis socials i explicar aquests serveis que els hi estem oferint. També els hem explicat el servei de teleassistència, un servei de molta utilitat i que cada vegada està creixent més, estem també al voltant dels 280 usuaris, i finalment el banc de productes de suport, també els hi hem explicat, que en aquests moments estem deixant una quantitat de productes, no tinc el compte fet, farem un dia una avaluació quantificant quants productes hem estat deixant, però entre cadires de rodes, llits articulats, grues, ens estan marxant molts productes i hem apostat també amb molts diners, no?
Fa temps que no en parlem. Com deies, algun dia també podem fer aquí a Ràdio Balaguer, en aquest programa, una mica de balanç, Josep Lluís, de com està funcionant aquest banc de productes.
Sí, perquè a nosaltres també ens va bé veure quina és la quantitat d'ajudes que se'ns estan demanant. Primera, perquè després, quan nosaltres fem la memòria i l'avaluació i ho passem al departament, és una manera de quantificar la necessitat que té cada comarca, però a nosaltres també ens ajuda a veure del que necessitem i del que hem de preveure econòmicament per poder abordar aquests serveis, no? Explicar-los, els hi vam explicar que el banc de productes de suport està atès per cada treballadora social que va al municipi, que li podem fer la sol·licitud. Una vegada feta la sol·licitud, ho treballa una tècnica que és una terapeuta ocupacional que, conjuntament amb la família, valoren quina és la cadira de rodes més pràctica o més útil que necessita aquella persona, quina és la grua que necessita aquella persona, perquè no tots els productes són iguals, o quin és el llit que necessita, o quin és el matalàs que necessita, etcètera, no? Crec que atensar aquests serveis a la població gent gran és molt bo. I, finalment, la proposta estrella, que aquesta l'hem de treballar, és la de creació d'una taula contra els maltractaments a la gent gran de la Noguera, no?
Això és una novetat important,
És una novetat important. Crec que començarem de zero, és evident. Un dia o altre teníem que començar. Hi ha comarques o hi ha ajuntaments majors de 20.000 habitants que tenen els serveis socials propis que han abordat aquest tema. Nosaltres haurem de fer una diagnosi, en som conscients de lo que és la...
Ara t'anava a preguntar justament això, si teniu constància d'algun cas de maltractament a la gent gran aquí a la comarca, Josep Lluís.
T'enganyaria si et digués que no n'hem tingut constància als serveis socials, i tant, i evidentment els hem abordat, i hem treballat conjuntament amb el jutjat i amb fiscalia. Però és una cosa, és un àmbit que està molt amagat. Està, així com el de la violència de gènere, tot i que està amagat, doncs, amb la publicitat que se n'està fent, amb l'esforç que l'administració està fent,
més casos,
la conscienciació de la gent,
correcte,
els actes que s'estan fent, clar, tot això està creant un clima social que està fent que la gent estigui més sensible, la gent sap de què va el tema i, evidentment, tothom està molt més a l'aguait.
També les pròpies afectades cada cop ho denuncien més.
Correcte, tal com s'ha de fer. Però, clar,
no quan... sé, també en el cas de la gent gran, Josep Lluís, si tot això, doncs...
Aquest és,
mica el que
aquest
trontolla,
és un tema,
no?
Aquest és el tema que se'ns queda una miqueta obscur, que queda allí amagat, doncs són moltes accions, la majoria, no totes, que es poden produir a dins del domicili, es poden produir per mala fe, però també es poden produir per desconeixement o per desídia. Després, el maltractament, que moltes vegades... també es pot fer des de l'administració, quan aquestes persones grans o d'altres persones necessiten una ajuda i no es fa una bona valoració o no es fa una bona intervenció. Bé, tots ja estem exposats, no? De dir, hòstia, pues mos podem equivocar. Clar, pot comportar que a darrere hi hagi indirectament i involuntàriament doncs una violència no física, però sí per poder doncs, utilitzar uns certs recursos i que, bé, una miqueta per desídia que, o per falta de poder-ho comunicar, és el que et deia abans, no? O sigui, que una administració com nosaltres no expliqui que té un servei com el teleassistència pot fer que alguns padrins o padrines no utilitzin aquest servei. Aleshores, evidentment, aquesta violència no és tan greu com una violència física, que és molt més agressiva, molt més contundent i molt més bèstia, però sí que no deixa de ser una bueno, d'aquestes violències que dius, home, hem de fer el màxim per poder arribar al màxim de gent possible de la nostra comarca, en aquest cas, que és la nostra obligació i la nostra responsabilitat.
Per tant, es va acordar a dur a terme la creació d'aquesta taula, clar, contra el maltractament de la gent gran, eh?
Sí, i llavors abordar quins són des d'aquesta taula, en primera persona, perquè hi participaran d'aquest Consell Consultiu 6 persones, i,
en aquesta taula del Consell Consultiu 6 persones.
Correcte, 6 persones.
Creació, per quan la teniu prevista?
Bueno, en principi pel 2022, però vull dir, hem de posar primer els fonaments, eh?
Correcte, sí.
Aquestes 6 persones, conjuntament amb els professionals dels serveis socials, que estarem 4, doncs primer farem un grup motor, mirarem com hem de treballar tot aquest tema, a veure quina diagnosi hem de fer, si hem de fer, doncs, a quines administracions tocar, a quins professionals de la nostra comarca també treballar, no sé, estic pensant en el CAP, estic pensant en els Mossos d'Esquadra, estic pensant en molts que també, professionals que poden intervindre amb nosaltres i que ens poden aportar, doncs...
Que poden intervindre o que poden fins i tot formar part d'aquesta taula, Josep Lluís, o no?
Correcte.
Sí?
La taula funcionarà igual que totes les taules funcionen, amb un nivell de corones, no?, que en diuen. Hi haurà un grup motor, que seran aquests 6 padrins que venen del Consell Consultiu, hi hauran 4 professionals dels serveis socials per empènyer, per dinamitzar i per tirar endavant tota aquesta taula. Però després hi ha una altra corona. Aquesta corona, qui implica? Doncs buscarem quins són els agents socials o quins són els professionals que ens poden ajudar a constituir una bona diagnosi, veure què és el que hem de fer, què és el que hem de treballar i per on podem començar. A partir d'aquí, clar, hem d'anar fent una altra corona perquè s'ha de fer la difusió, hem de presentar-ho a tots els municipis... Bueno, tot això hi ha una feina darrere que no serà de 2 dies. Per això em deies, quan ho tens previst? Home, si puc fer-ho el 2022, el 2022. Però...
No, jo t'ho deia per això, que no és una cosa que heu ara plantejat, que us plantegeu d'aquí molt temps. No, és
una cosa en la qual
hi voleu treballar...
I volem treballar i creiem que hi hem de destinar hores, però evidentment el dia a dia també se'ns menja i no l'hem de deixar perquè no podem desvestir un sant per vestir-ne un altre... I aleshores
camps a recórrer.
Sí,
i
hem de ser realistes. A veure, sempre ho he dit, no? Josep Lluís, ganes de fer moltes coses. Escolta, sempre em trobareu amb tot el que puga fer per ajudar la gent de la nostra comarca, en tots els àmbits, eh? Per això sempre he dit que els serveis socials és un àmbit universal i podem tocar des de gent molt jove, recent nascuda, o fins i tot abans, fins que, malauradament, doncs marxem d'aquest món, no? Aleshores, ho hem d'abordar tot, correcte. Com ho hem de fer? A poc a poc.
I la primera acció d'aquesta taula, Josep Lluís, serà aquesta diagnosi que deies, detectar els possibles casos de maltractament de la gent gran aquí?
Bueno, en principi el que farem és una diagnosi per veure com està la gent gran de la nostra comarca. I a partir d'aquí, amb aquests treballs,
si
poble a poble, veure quins són realment aquests àmbits que poden afectar amb aquesta violència. Ja et dic, pot haver la familiar o millor dit, l'habitatge, que no sabem qui la produeix, se pot produir al carrer, se pot produir doncs, a l'àmbit de l'administració, es pot produir de mil formes. Llavors, hem d'abordar-les a poc a poc. El que ens hem emplaçat és a treballar les sis persones grans que són membres d'aquest Consell Consultiu i que formaran part del grup motor de la taula. Evidentment, el Consell Consultiu serà l'òrgan on volcarem tot el treball que anem fent i consensuat amb ell anirem tirant endavant. Pensar que només han posat, hem rascat una miqueta per començar a fer el fonament. A l'igual que anys enrere vam fer la taula de salut mental de la Noguera, que n'estem molt contents i ha estat funcionant superbé, doncs també volem fer aquesta i la volem abordar perquè funcioni, puguem crear, el que et deia, buscar una diagnosi de la comarca, valorar què és el que necessita la nostra gent gran i després, entre tots, buscar els recursos perquè ho puguem fer efectiu. El que no podem fer és un treball que després es quedi amb no res perquè falta alguna cosa, no? I, evidentment, si s'ha de fer algun protocol d'actuació, doncs ho treballarem amb els professionals que estiguin implicats en aquest tema.
Es va acordar, com dèiem, crear aquesta taula en aquest Consell Consultiu. Havia estat aquesta una demanda del propi Consell Consultiu o d'algun casal de gent gran de la comarca, Josep Lluís, o no?
No és una demanda directa, però nosaltres també ens hem trobat que com a professionals ens trobem que cada dia veiem que hi ha més necessitat. I quan veiem que hi ha persones doncs, que per la seva condició de que viuen soles, per exemple, doncs bé, ens queda molt clar de que hi ha molt camp a treballar, molt camí a recórrer i que molta d'aquesta gent està en una situació fràgil en la qual segurament molts dirien que hi ha una certa... A mi la paraula violència me neguiteja una miqueta, no? Però sí abandonament, que no seria un altre àmbit d'aquestos, i una falta d'atenció vers aquest col·lectiu tan ocult, tan amagat, i que en els nostres pobles, sabeu, som una comarca amb 30 municipis i que tenim 90 i tants nuclis habitats. Llavors, se'ns fa molt difícil poder arribar a tot arreu. Les treballadores socials i les educadores socials fan molt bé la seva feina, però evidentment no som a casa de tothom. I aleshores abordar aquests temes és complicat, però no per això no hi tenim que entrar, sinó al contrari. Hem de començar a treballar-hi i volem posar doncs, fil a l'agulla amb aquest tema.
Doncs molt bé, Josep Lluís, no sé si vols afegir alguna altra qüestió respecte al Consell Consultiu o respecte a algun altre tema, si no, doncs aniríem posant el punt i final. Sí,
en principi,
aquí?
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí, aquest és el darrer programa d'aquest any 2021,
sí, sí, sí.
Josep Lluís. Per tant, doncs, des de Ràdio Balaguer desitgem que passis unes molt bones festes. Estem a principis de mes, però bé, Freqüència Social, doncs, posem el punt i final a l'any, al 2021. Tot i això, doncs, reprendrem aquest programa, el Freqüència Social, el mes de gener, si Déu vol, Josep Lluís.
Perfecte.
Per tant, continuarem informant la ciutadania de tot allò que aneu fent des de l'àrea de serveis socials, des de la qual, doncs, ara ho dèiem, també doncs, abarqueu molts àmbits i molts sectors de població, no?
Sí, però tenim
des dels infants fins
malauradament
a la, fins
tenim
a la
limitacions,
gent gran, eh?
Però, sí, les... però bé, vull dir, a veure, hem crescut molt i estem molt... Jo estic molt satisfet de la feina que s'ha fet durant aquests anys. Evidentment, cada vegada hi haurà més serveis. Si hi ha una previsió de cara al 2022 que tindrem contracte programa nou, que és el document que signem amb la Generalitat, hi haurà d'altres serveis que també es voldran iniciar en aquest període de 4 anys. Bueno, els anirem explicant aquí a Ràdio Balaguer, que la gent sigui conscient, que sàpigui que els poden vindre a demanar i, evidentment, si ho estem fent així, és per arribar amb més qualitat
possible, no?
I amb més quantitat a la gent que ho necessiti.
Doncs molt bé, com deies, anirem parlant aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies, Josep Lluís, el que deia, que tinguis unes bones festes, una bona entrada d'any 2022. Esperem que sigui ja millor que el 2020 i 2021.
Sí, 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 que sigui millor, per favor, perquè ja ens ha costat molt passar aquestos, i més des dels serveis socials. Sí que s'ha parlat molt de sanitat o de salut i, evidentment, ha sigut l'àrea que més ha rebut amb el tema de la pandèmia, però també us he de dir que des dels serveis socials hi ha hagut molta necessitat i també hem tingut un impacte molt gran amb el tema dels professionals que moltes vegades els tenim confinats i aleshores se'ns fa un complicat. Mira, aquesta setmana passada hem tingut 4 treballadores socials confinades positives amb Covid o algunes positius amb Covid o de contacte estret.
Sí, sí, sí.
I clar, això dificulta molt la feina i la feina nostra és el contacte personal, el dia a dia. Sí que és cert que durant la pandèmia vam estar contactant telefònicament i tot això, però evidentment el cos a cos crec que és superimportant per poder veure i detectar les necessitats que moltes vegades també s'expressen no tan sols en paraules, no?
Correcte, sí. A vegades les mirades, també, doncs...
Aquest 2022 tenen... ha de ser millor sí o sí.
Sí o sí, segur que sí, Josep Lluís.
Molt bé.
Doncs molt bé, gràcies i molt bon dia, Josep.
Gràcies a vosaltres i a reveure.
Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.